Notícies en xarxa.
Bon dia, a la una us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per explicar la gestió del govern sobre l'apagada elèctrica del dilluns passat. Té previst tornar a defensar l'actuació ràpida i eficaç del govern i anunciar també mesures per enfortir els serveis d'emergències. Quines són? Doncs ara garantir 48 hores d'autonomia energètica a tots els serveis essencials, com ara hospitals o residències, i també reforçar la xarxa Rescat, encarregada de proporcionar cobertura als cossos de seguretat i també d'emergències de tot el territori. A banda, també anunciarà la construcció d'un nou edifici del 112 per ubicar-hi la Sala Conjunta d'Emergències de Catalunya. I l'ocupació a Catalunya ha batut un rècord aquest abril amb 3,84 milions de treballadors, la xifra més alta des del 2012. L'augment respecte al març és del 0,98%, impulsat sobretot per les contractacions, volíem dir, vinculades aquesta Setmana Santa. Paco Ramos, secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, valora positivament aquestes dades.
No podem més que mostrar l'optimisme davant d'aquestes bones dades que ens situen en el millor escenari respecte a l'any passat. 11.000 persones aturades menys i 80.000 afiliacions més. I és cert, una reducció més moderada que la del 23 o la del 24. Però també és cert que estem en una situació d'una afiliació més elevada i, per tant, cada vegada és més difícil anar reduint en la mateixa proporció l'atur.
Tot plegat quan estem pendents que el Consell de Ministres aprovi avui la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, una mesura que podria perjudicar l'ocupació i també la productivitat. I en mobilitat en carretera, hores d'ara encara hi ha algunes afectacions d'aquest matí. En primer lloc, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha retencions per un accident de fa una estona a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. També un vehicle avariat talla un carril a l'AV20 a Santa Coloma de Gramenet cap a Nus de Trinitat. I Unió de Pagesos ha convocat aquest matí una tractorada que ha sortit del Morell i ha acabat a la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Tarragona, on es reuniran per tal de fer arribar les seves demandes. Amb la protesta, els productors de fruita seca volen exigir a l'administració que posi en marxa de manera urgent un pla per recuperar el potencial productiu dels arbres afectats per la sequera. I la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que operava a Barcelona, Sant Adrià del Besòs i també a Montcada i Reixac, dedicat a comprar productes robats per tal de vendre'ls posteriorment al Marroc. Hi ha 4 persones detingudes acusades de pertinença al grup criminal i receptació. En els escorcolls s'han intervingut nombrosos objectes robats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
6 de maig de 2025, això és l'enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 6 de maig, avui el primer equip masculí de futbol i l'equip de bàsquet del Barça tenen els dos partits més importants de la temporada. Van seguits a les 7 al bàsquet, jugarà a Mònaco el cinquè i definitiu partit de la sèrie de quarts de final d'Euroliga masculina, amb l'objectiu d'aconseguir el bitllet per a la Final Four, que jugarà, recordem, a Abu Dhabi aquest any, i el de futbol jugarà avui la tornada a les semifinals de Champions masculina, en aquest cas el Giuseppe Meazza a Milà contra l'Inter després del 3-3 de l'anada per ser a la final de Múnich del proper 31 de maig. Evidentment farem la prèvia d'aquest de 2 partits per al Barça, també parlarem de les reaccions als sortejos d'ahir, en aquest cas per la fase d'ascens a la primera federació masculina de futbol, amb el Sant Andreu i el Sabadell, ja coneixent els seus rivals, els quadribarats s'enfrontaran al Rayo Majadahonda i els arlequinats a l'Eibar B. També parlarem d'handbol i molt més. Tot això avui a l'enjoc. Mitjorn. Bon demà. A la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça pot aconseguir avui el bitllet per a la final de la Champions masculina després de 10 anys.
Els blaugranes afronten aquest vespre a Giuseppe Meazza la tornada de les semifinals contra l'Inter de Milà amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 3 de l'anada a Montjuïc. Continuen sent baixa Balde i Koundé, a més de Casador i Bernal i Ter Stegen, que no està inscrit a la Champions, però torna a la convocatòria Lewandowski. El partit comença a les 9 del vespre.
Avui farem la prèvia d'aquest Inter-Barça amb les declaracions de Flick i de Dani Olmo, que van comparèixer ahir a la prèvia.
Demà es decidirà a París la segona semifinal, que enfronta el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal d'Arteta. Recordem, 0-1 favorables francesos a l'anada.
A la Lliga, victòria vital ahir del Girona per agafar aire.
El conjunt gironí va superar per la mínima 1-0 el Mallorca en el partit que tancava la 34a jornada la primera masculina. En va tenir prou el conjunt gironí amb un gol de màxim golejador de la història del club, Cristian Estuani, al minut 10. Tot i patir fins al final, Girona torna a guanyar després de 3 mesos i 11 jornades sense fer-ho per allunyar-se a 6 punts del descens, quan en queden 12 en joc.
El Girona se situa 15, a falta de 4 jornades, superant l'Alavés i el Sevilla a la classificació.
El conjunt gironí es queda just per sota l'Espanyol, que ha sumat un punt més i, per tant, en té 7 de marge sobre el descens, que marca les Palmes. A la part alta, el líder, el Barça, rebrà diumenge al Madrid a Montjuïc, a 4 punts de marge sobre els blancs, que són segons.
I encara en futbol, us ho explicàvem ahir, Sant Andreu i Sabadell ja coneixen el seu rival per a la primera eliminatòria de play-off descens a la primera federació.
Els quadribarrats es veuran les cares amb el Rayo Majadahonda amb l'anada aquest diumenge al migdia a la localitat madrilenya i la tornada el diumenge següent en Narcís Sala, volien dir a la Creu Alta. Recordem que el Sant Andreu passaria a la següent ronda en cas d'empat eliminatòria després de pròrroga gràcies a haver quedat tercer a la Lliga, al contrari del Sabadell, que va ser quart i no li serveix l'empat. El conjunt arlequinat s'enfrontarà al filial de l'Eibar amb l'anada aquest diumenge a 3:15 al Nova Creu Alta i la tornada la setmana següent al País Basc. S'està valorant la possibilitat de jugar a Ipurua, però el conjunt basc està pendent si li surt rentable obrir l'estadi que acull, recordem, els partits de la segona divisió del conjunt armer.
Estarem pendents, evidentment, d'aquestes fases d'ascens per al Sant Andreu i per al Sabadell. Recordem que l'Europa ja ha pujat directament a la primera federació després de proclamar-se campió de Lliga Grup 3 d'aquesta segona federació. En bàsquet, el Barça també té avui el partit més important de la temporada fins al moment.
L'equip de Joan Peñarroya disputa aquesta tarda el cinquè definitiu partit de la sèrie de quarts de final a Mònaco, amb l'objectiu d'obtenir el bitllet per a la Final Four, que es disputa a Abu Dhabi. Després de perdre els dos primers partits al Principat i d'igualar l'eliminatòria amb les dues victòries al Palau, els blaugranes miraran d'acabar de remuntar la sèrie de nou a Mònaco, en un partit que comença a les 7 de la tarda.
En handbol, ahir es van sortejar els camins per als quatre equips catalans que opten a pujar a les segones categories estatals, tant femenina com masculina.
A la fase final d'ascens a la divisió d'honor femenina, l'Oar Gràcia de Sabadell i el Lleida s'enfrontaran en una lligueta de quatre equips que es disputarà a Saragossa amb l'anfitrió i l'Erro Patarri d'Ermuco Basc. Pel que fa a les fases d'ascens a divisió d'honor plata masculina, la Roca jugarà l'ascens a la localitat manxega de Bolaños de Calatrava, amb l'equip anfitrió, el filial de la Naitasuna Navarrés i el Sòria. L'embols en 4 ha quedat enquadrat a Gol 3 i jugarà a Còrdoba contra l'anfitrió, el Cajasur, a més del Galdar Canari i el Zamora. Aquestes fases disputen el cap de setmana del 16 al 18 de maig i recordem que pugen els 4 campions d'aquests grups i el millor subcampió s'enfrontaria en un play-out de ascens davant el cinquè per la cua, que a hores d'ara és l'Oviedo, però té un recurs interposat a la justícia i veurem si finalment és l'Oviedo qui s'enfronta al subcampió d'aquestes fases d'ascens.
N'estarem pendents també, evidentment, d'aquestes fases d'ascens. El maig i el juny també són temps de fases d'ascens i de descens, quan es decideixen la temporada. I un últim punt en ciclisme, la Vuelta a Espanya marxa avui de Catalunya després de les dues primeres etapes.
Després de la contrarrellotge per equips de diumenge a Barcelona, ahir la neerlandesa Marian Bots va guanyar la segona etapa amb l'arribada a Sant Boi, després de 99 quilòmetres que van recórrer principalment el Penedès i el Baix Llobregat, amb la sortida a Molins de Rei. La italiana Letizia Paternoster és la nova líder de la general, mentre que la basca Anne Santesteban és la líder de la muntanya, després de passar primera per l'alt de la Creu de la Gall. Avui la cursa ja transcorrerà íntegrament a l'Aragó, amb una etapa de 132 quilòmetres entre Barbastre i Osca.
Dimarts 6 de maig, 10 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol. Avui el Barça té el partit més important de la temporada fins ara. L'equip de Flick, que ja ha guanyat la Supercopa i la Copa del Rei, les dues finals contra el Madrid, té l'oportunitat de classificar-se per a una final de Champions masculina després de 10 anys de l'última, que es va guanyar, recordem, a Berlín. Aquest any, recordem, la final també juga a Alemanya, en aquest cas a Múnich, el 31 de maig. Abans, però, cal guanyar avui a Milà el Giuseppe Meazza contra un gran equip com l'Inter, que a l'anada va aprofitar molt bé les seves ocasions i que va tenir i va aconseguir empatar a 3. El tècnic barcelona Hansi Flick reconeixia que l'equip havia de millorar coses del partit d'anada.
Ho hem analitzat tot, totes les situacions. Potser des de fora sembla que vam jugar molt bé i vam mereixer més, però sempre hi ha un motiu. No vam posicionar-nos bé, no vam fer bé la pressió sobre el jugador que tocava, i això és el que hem de canviar. Això és el que volem fer, és el que necessitem. Per descomptat, també hem de defensar millor la pilota aturada. Així que sí, canviarem alguna cosa. És tot el que puc dir.
L'entrenador alemany que va repetir en moltes ocasions ahir a la prèvia que avui era un dia per gaudir i fer gaudir de l'equip sense pressió. Segons Flick, aquests són els partits que fan millorar els jugadors més joves.
Tots els jugadors, quan juguen aquests tipus de partits, milloren. Per mi és la millor manera de millorar, i com he dit abans, aquest partit no hauria de significar més pressió pels jugadors, perquè ens ho hem guanyat. Estem a semifinals i ho hem de gaudir. Hem de demostrar com som de bons. I crec que això és el que volen els jugadors. Els encanta competir contra els millors rivals. No es rendeixen mai i estem en una molt bona situació.
I també va comparèixer ahir en roda premsa Dani Olmo, que assegurava que l'equip està preparat per a la cita.
La veritat és que és un partit crucial. La motivació és màxima. Són unes semis de Champions que ens pot donar el passe a una final 10 anys després, o sigui que estem amb molta il·lusió, moltes ganes de que arribi el partit i preparats. El nostre objectiu és primer de tot està clar, guanyar, porteria 0, fer un bon futbol, un bon joc i classificar-nos per la final.
Un Olmo que demà fa 27 anys i que en aquest vestidor és un dels més veterans. Seran les seves segones semifinals de Champions després de les que va jugar l'any de la pandèmia, l'estiu del 2020, a Lisboa, amb el Leipzig contra el PSG. L'equip francès, per cert, que va perdre la final contra el Bayern de Hansi Flick. Dani Olmo, que va assegurar també ahir que el vestidor es pren aquestes cides com una festa.
No, al final es como una fiesta casi, ¿sabes? O sea, al final al tener jugadores tan jóvenes quitan un poquito de presión, digamos, al asunto, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito, pero igualmente tenemos un grupo muy sano de buenas personas, sobre todo aparte de grandes futbolistas, y al final yo creo que el objetivo es común, que es ganar, y eso está más que claro, así que todos hacemos lo mismo por ello.
Veurem si Dani Olmo és titular avui, com ho ha estat en la final de Copa i en l'anada, tot i que en els dos duels ha estat el primer substituït per Fermín. Per al d'avui torna a la convocatòria Robert Lewandowski, que començarà el partit a la banqueta, ja ho va dir Flick. Continuen de baixa Valdi Casado, a més de Marc-André Ter Stegen i Marc Bernal. Ter Stegen, que tot i tenir l'alta mèdica, no ha estat inscrit a la Champions perquè s'hauria de desinscriure a Stejne, que serà titular avui. Aquest Inter de Milà-Barça començarà a les 9 de la nit. Demà es decidirà l'altre semifinal, des del PSG i Arsenal, amb 0-1 favorable als francesos de l'anada, disputada a Londres. I a la Lliga, ahir el Girona va tornar a guanyar després de 3 mesos i 12 jornades sense fer-ho. Victòria vital i soferta per la mínima, 1-0, amb gol del de sempre, d'Estuani, en el tram inicial, al minut 10, contra el Mallorca, amb un Tilivi per fer respirar l'equip i allunyar-lo a 6 punts ja del descens, quan en queden 12 en joc. Girona FM, Pau Llafanyer.
Un Girona que després d'11 jornades va tornar a tastar el gust de la victòria. L'equip gironí va tenir oportunitats per ampliar el marcador, però li va faltar efectivitat i va haver de deixar la porteria 0 per primer cop en tota la segona volta per fer valdre el gol d'Estuani al minut 10 de partit i de saber patir en el tram final per endur-se 3 punts clau en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, que després del partit es mostrava content i alliberat.
És una victòria molt important contra un rival molt difícil, molt complicat, que juga molt bé. I després de 3 mesos sense guanyar és que han estat durs aquests 3 mesos. Bueno, molt feliç per als jugadors i per al club, perquè ja he dit que en aquests 3 mesos les meves sensacions han sigut que el club està amb mi i que els jugadors també, perquè el dia a dia han treballat molt bé i és una victòria molt important.
Estuani, que amb aquest gol ha marcat en els últims 3 partits, ja és el màxim golejador de l'equip amb 9 dianes i fa que el Girona situï ara amb 38 punts, 6 de marge respecte al descens i a l'espera de rebre el proper dissabte el Villarreal a Montilivi.
Encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar una mica més de calma l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra després del cap de setmana. La primera federació masculina, ho explicàvem ahir, el Nàstic va perdre una oportunitat diumenge a Andorra i haurà de seguir treballant per assegurar-se el play-off. Els Ranes van fer un bon partit, però van acabar perdent 1-0 contra un rival directe en la lluita per aquesta promoció d'ascens. Dissabte arriben al nou estadi a un Lugo que arriba amb mala dinàmica i frega el descens. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Els tarragonins volen sumar la 6a victòria seguida de la Lliga a casa i anar assegurant plaça pel play-off. El Nàstic s'aguanta pels partits com a local, ja que ara ve de 3 derrotes seguides a domicili, on fa ja més de 3 mesos que no hi guanya i on només ha sumat 3 dels darrers 21 punts en joc. Una situació que contrasta i molt amb el paper a casa, on venen, com dèiem, de 5 victòries seguides. La derrota del passat diumenge a Andorra ha fet que aquest equip hagi baixat fins a la darrera posició, que dona dret a jugar al play-off d'ascens, que haurà d'assegurar en els 3 darrers partits de Lliga. El primer, aquest dissabte, davant el Club Deportivo Lugo, que estrena entrenador en la figura del tècnic del seu filial, Àlex Ortiz, qui substitueix en el càrrec a l'exentrenador del Nàstic, Toni Saligrat, que va ser destituït el passat cap de setmana. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, lamenta haver deixat escapar una oportunitat més aquest cap de setmana a Andorra per retallar amb els equips de dalt i haver sentenciat pràcticament plaça per jugar la promoció d'ascens.
Teníem aquesta oportunitat d'intentar inclús ficar-nos a 4, deixar dos partits ja al Bilbao Athletic. Crec que l'equip, pues, no dic tot, perquè ni quan guanyes 5-0 ho dic, però ha fet moltes coses bé.
Pel partit d'aquest dissabte, el Nàstic posa a disposició de cada soci 4 entrades al preu de 5 euros cadascuna, que ja es poden comprar al punt d'atenció al soci o de forma online.
Gràcies, Jordi. Una victòria dissabte del Nàstic contra el Lugo afavoriria també retruc al Barça Atlètic, que va golejar diumenge precisament al Lugo 0-4 i és a 3 punts de la permanència quan en queden 9 en joc. L'any vinent, recordem, tindrem un altre equip català segur en aquesta primera federació masculina, és l'Europa, que ha guanyat la Lliga en el grup 3 de segona federació i ha aconseguit l'ascens directe. Es jugaran l'ascens al play-off al Sant Andreu i al Sabadell. Ahir vam conèixer els emparellaments d'aquesta primera eliminatòria de play-off amb els quadribarats que s'enfrontaran al Rayo Majadahonda, quart classificat del grup 5, l'anada aquest diumenge al migdia al Cerro del Espino, que està de gespa natural de la localitat madrilenya. La tornada serà la setmana següent, diumenge 18 de maig, al Narcís Sala. I el Sabadell ha quedat emparellat amb el filial de l'Eibar, tercer classificat del grup 2. Els de la Quina, recordem, com a quarts, estan obligats a guanyar en el global de l'eliminatòria perquè en cas d'empat passaria el conjunt basc. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
L'Eibar B ha acabat tercer del seu grup i amb una mala dinàmica de resultats. De fet, fins fa unes setmanes era líder, però tot just ha guanyat un partit en les últimes 8 jornades. L'anada serà diumenge al vespre a la Nova Creu Alta i els socis arlequinats podran entrar de forma gratuïta. Bruno Batlle és el director general del club.
Hi juguem al internet, creiem que hem de recompensar el soci, hem de recompensar tota la nostra gent que està tot l'any animant, està tot l'any apoyant l'equip, els difícils, els bons, s'ha desplaçat a fer uns creixements massius increïbles i tot també per començar-los, que tinguin accés al play-off i animar a tots cada vegada que s'hi sumi, perquè realment serà absolutament un dia molt maco.
La tornada serà la setmana que ve o a Unbe, el terreny de joc del filial de l'Eibar, o a Ipurua, l'estadi on el Sabadell va aconseguir el recordat ascens a segona divisió l'any 2011 contra el primer equip.
Gràcies, Sergi. I a tot això ja tenim millor la jornada del futbol català. El més votat ha estat el Cacau des de fora l'àrea de David Acedo, del Vilafranca de la Lliga Elite, que s'ha endut el 33,3% dels vots. Ha superat les dianes d'Àlex Cano de l'Europa per celebrar el títol de Lliga al grup 3 de la segona federació masculina, el de Biel Carreras del Figueres, de Lliga Elite també, i el d'Òscar Fernández de la Unió Esportiva Sants a la primera catalana. Ja sabeu que podeu recuperar aquests gols nominats i votar cada dilluns a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. I en bàsquet, si avui el primer equip masculí del Barça de futbol té el partit més important del que va de temporada amb aquesta tornada de semifinals de Champions, el mateix podríem dir de l'equip de bàsquet, que afronta aquesta tarda a Mònaco el cinquè i definitiu duel de la sèrie de quarts de final per optar a jugar a la Final Four de l'Eurolliga masculina a Abu Dhabi. Els blaugranes, recordem, van perdre clarament els dos primers enfrontaments al Principat, però van guanyar els dos següents al Palau Blaugrana per tornar a Mònaco i lluitar per aquesta classificació per a la Final Four. Segons el tècnic Joan Peñarroya, l'equip arriba bé a la cita.
Arribem bé, arribem amb ganes de jugar doncs, un dels partits que tots al principi de temporada doncs, volíem jugar, no? Un partit que ens dona l'opció de jugar a la Final Four, una eliminatòria molt dura, davant d'un molt bon rival, però amb l'equip bé, convençut de que la dificultat és molt gran, però al mateix temps convençut de que també tenim totes les opcions si fem el partit que toca. Sí que és cert que després pot passar qualsevol cosa, no? Però que no jugar el diumenge segur que ens ha anat bé, segur. A partir d'aquí sabem que Mónaco doncs, arribava a ser superior a nosaltres, ens van, entre cometes, treure de la pista.
Peñarroya va confirmar que Vesely encara serà baixa, tot i que ha viatjat amb l'equip, com la resta de lesionats, per donar suport als seus companys. Sobre qui és favorit per guanyar avui i passar a la Final Four, Peñarroya en deia això.
Pues no lo sé, pero me da igual. O sea, los favoritos en un partido así sirven de poco. Con lo cual, igual ellos, porque juegan en casa y porque han hablado otros partidos, pero es que me da igual. Como si me dices que tienen un 90% ellos y un 10% nosotros, nos vamos a agarrar al 10% si fuera así. Yo creo que la eliminatoria está muy igualada. Creo que es justo, si se puede hablar de justicia en el baloncesto y en el deporte profesional, que haya un quinto partido, porque ambos equipos hemos sido superiores jugando de locales. Nosotros tenemos que romper esa inercia en este quinto partido, ¿no? Que el equipo local no sea mejor que el equipo visitante.
I també va comparèixer ahir a la prèvia el pivot Billy Hernán Gómez, que es va mostrar confiat en poder fer un bon partit avui a Mónaco i per guanyar a Isela, que seria la seva primera Final Four.
Seguir dando pasos hacia adelante, ¿no? Que hemos dado durante la serie. Esperamos un partido durísimo, un partido muy físico. Yo creo que si hacemos nuestro trabajo, nuestro juego adelante y atrás, tenemos muchas opciones, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, pero es el partido más importante del año y por qué no. Realmente es lo que queda es un partido. Es verdad que jugamos allí, pero nosotros creo que estamos muy concentrados, el equipo está muy centrado en hacer las cosas bien. Creo que los últimos dos partidos estamos demostrando el nivel como equipo que podemos llegar a ser. Creo que nos quedan pasos todavía por hacer y creo que estamos muy motivados y somos muy conscientes de la importancia del partido.
Avui a les 7 de la tarda aquest Mónaco-Barça, també avui juga el cinquè partit de l'eliminatòria entre Panathinaikos i Efes a Grècia. Ja hi estan classificats per aquesta final a 4, que com dèiem jugarà a Abu Dhabi, el Fenerbahçe i l'Olympiakos. El Barça, que recordem, tornarà a jugar dijous, en aquest cas partit de Lliga ACB a la pista del CUE, el Leima Corunya. El conjunt blaugrana cinquè ara mateix a l'ACB, també en zona de play-off, sisè els troba el Joventut, mentre que el Baxi Manresa ha sortit d'aquestes places per disputar el títol després de la derrota d'aquest cap de setmana contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Partit gris del Baxi Manresa, que va veure com el conjunt dirigit per Luis Casimiro va aconseguir controlar el partit en tot moment, aconseguint una renda que al tercer quart va superar els 30 punts. Tot i així, el Manresa no va deixar de competir i va aconseguir maquillar el resultat final. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, alertava que la pressió per entrar als play-off està afectant els seus jugadors.
Yo creo que también, por otro lado, ha aparecido algo que no había aparecido alguna vez, que se llama la presión, ¿no? La presión de tener que ganar, la presión de tener que conseguir un determinado objetivo. Puede ser que eso hoy haya aparecido, ¿no? Porque pues, no hemos corrido, no hemos jugado sueltos y eso a veces está tenaz. ¿Por qué? A veces decimos, ¿por qué no corren más? ¿Por qué no luchan más? ¿Es por falta de actitud? No. A veces te bloqueas porque la tensión te puede y te quedas paralizado.
El Manresa acaba ara de la sisena a la novena posició i queda fora del play-off. Es troba empatat a punts amb Gran Canària i Baskonia, que van guanyar els seus respectius partits i l'avancen a la classificació.
Gràcies, Jordi. Encara en bàsquet tenim un equip català, el Club Bàsquet Prat, que opta a l'ascens a la primera FEP. Els Potablava van superar sense massa problemes la primera eliminatòria, guanyant tant el partit d'anada com el de tornada aquesta cap de setmana passat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
El Club Bàsquet Prat ha passat de ronda en aquest playoff d'ascens i ho ha fet com a setè millor classificat en l'arbre que s'utilitzarà a les dues eliminatòries del playoff que queden. L'espectacular remuntada del Palma davant el Caja 87 fa que els Potablaves, en comptes d'enfrontar-se al Melilla, ho facin contra el Sant Antoni, segon classificat d'aquest quadre. L'anada és aquest mateix dissabte, a partir de les 6 de la tarda, i la tornada serà el dissabte 17, a 7:45 del vespre. José Ignacio Nogués, jugador del Club Bàsquet Prat, ha assenyalat que per passar de ronda l'equip no pot cometre els errors que s'han comès en aquest partit de tornada contra el Ponferrada. L'escoltem.
Aconseguint el descans, ha empatat. A partir d'allà hem tornat a col·lapsar i hem anat a buscar la classificació més que guanyar el partit. I, bueno, ja hem après per la propera ronda, que això no pot tornar a succeir. I, bueno, hem pecat de massa tensió, potser, per part nostra, per voler passar abans d'hora i estava pensant ja en el següent perquè no tornin a passar aquests errors.
En cas de superar aquest segon enfrontament, el Prat jugaria contra el guanyador del Melilla, Archena. amb el factor pista a favor, ja que el Prat robaria la condició de segon classificat del Sant Antoni.
Gràcies, Jonathan. I en handbol, els dos equips catalans que estan jugant les fases d'ascens a la Divisió Nord Or Femenina, l'Oar Gràcia i el Lleida, van conèixer ahir a la tarda el camí per pujar a aquesta segona categoria estatal, una fase final que es disputarà del 16 al 18 de maig en format de lligueta de 4 equips que jugarà a Saragossa, amb a banda dels sabadellenques i lleidatanes, el conjunt anfitrió, l'Eixar, el Colores Saragossa i l'Errota Barri d'Ermua Basc. L'Oar Gràcia debutarà precisament el divendres 16 contra el conjunt basc.
L'Oar Gràcia...
Ràdio Sabadell, ara sí.
I disputarà la lligueta final per ascendir a la Divisió d'Honor Or a Saragossa, és a dir, es repeteix l'escenari de l'any passat. Les gracienques es van quedar aleshores a les portes de pujar i ara ho tornaran a intentar amb el Xar Colores Zaragoza, el Lleida i l'Errotabarri d'Ermua com a rivals. Les vertiblanques debutaran contra les basques i acabaran contra les anfitriones, un fet que l'entrenadora Carol Carmona analitza així.
Acabar contra l'anfitrió és un hàndicap perquè al final si et jugues les coses l'últim partit doncs a casa tindrà molta força aquest equip, però sí que és cert que tenint en compte que és una lligueta, com ben dius, potser l'últim partit ja s'ha tot decidit. Per tant, hem d'anar partit a partit, Lleida és un equip complicat, també ho és Colores, i hem d'analitzar-ho a veure què tal, però si està ja i accedit a la fase final, segurament tindrà qualitat.
Els dos primers classificats de la lligueta seran els equips que ascendiran. Les fases a Saragossa se celebren entre el divendres 16 de maig i el diumenge 18.
Gràcies, Pau Roche, des de Ràdio Sabadell. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon dimarts, 6 de maig de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 6 de maig, avui hi ha una prèvia de dos partits transcendentals per al Barça amb la tornada a les semifinals de Champions masculina de futbol al camp de l'Inter, el cinquè i definitiu duel a Mònaco de la sèrie de quarts de final d'Eurolliga masculina de bàsquet amb el bitllet per a la Final Four d'Abu Dhabi en joc. Avui, com dèiem, en parlarem, futbol, també amb la victòria del Girona i amb la reacció al sorteig del play-off d'ascens a Primera Federació per a Sabadell i Sant Andreu, bàsquet, però també hoquei patins, rugbi i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça pot aconseguir avui el bitllet per a la final de la Champions masculina després de 10 anys.
Així és, els blaugranes afronten aquest vespre a Giuseppe Meazza la tornada de les semifinals contra l'Inter de Milà amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 3 de l'anada a Montjuïc. Continuen sent baixa Valde i Koundé, a més de Casador i Bernal i Ter Stegen, que no està inscrit a la Champions, però torna a la convocatòria Lewandowski, partit que comença a les 9 del vespre.
Avui farem la prèvia d'aquest Inter-Barça amb les declaracions de Hansi Flick i també de Dani Olmo, que van compareixer ahir a la prèvia.
Demà es decidirà a París la segona semifinal, o millor dit, el finalista, el segon finalista que enfronta el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal d'Arteta amb un 0-1 favorable als francesos de l'anada.
A la Lliga, a la primera masculina, victòria vital ahir del Girona per agafar aire.
El conjunt gironí va superar per la mínima 1-0 el Mallorca en el partit que tancava la 34a jornada a la primera masculina. En va tenir prou amb un gol del màxim golejador de la història del club, Cristian Estuani, al minut 10. Tot i patir fins al final, el Girona torna a guanyar després de 3 mesos i 11 jornades sense fer-ho per allunyar-se a 6 punts del descens, quan en queden 12 en joc.
El Girona, que situa 15, a falta de 4 jornades, superant l'Alavés i el Sevilla a la classificació.
El conjunt gironí es queda just per sota l'Espanyol, que ha sumat un punt més i, per tant, en té 7 de marge sobre el descens, que marca les Palmes. A la part alta, el líder, el Barça, rebrà diumenge el Madrid a Montjuïc amb 4 punts de marge sobre els blancs, que són segons.
Abans, però, va, com dèiem, aquest Inter-Barça d'avui. I encara en futbol, us explicàvem ahir, Sant Andreu i Sabadell ja coneixen el seu rival per a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la Primera Federació.
Els quadribarrats es veuran les cares amb el Rayo Majadahonda amb l'anada aquest diumenge al migdia a la localitat madrilenya i la tornada el diumenge següent al Narcís Sala. Recordem que el Sant Andreu passaria a la següent ronda en cas d'empat a eliminatòria després de pròrroga gràcies a haver quedat tercer a la Lliga. Al contrari del Sabadell, que va ser quart i no li serveix l'empat, el conjunt arlequinat s'enfrontarà al filial de l'Eibar amb l'anada aquest diumenge a 7:45 a la Nova Creu Alta i la tornada la setmana vinent al País Basc.
Veurem si a Ipurua o al camp del filial de l'Eibar, on juga normalment aquest filial del conjunt basc. En bàsquet, el Barça també té avui el partit més important de moment de la temporada.
L'equip de Joan Peñarroya disputa aquesta tarda el cinquè definitiu partit de la sèrie de quarts de final a Mònaco, amb l'objectiu d'obtenir el bitllet per a la Final Four, que es disputarà a Abu Dhabi. Després de perdre els dos primers partits al Principat i igualar l'eliminatòria amb dues victòries al Palau, els blaugranes miraran d'acabar de remuntar la sèrie de nou a Mònaco, en un partit que comença a les 7 de la tarda.
En handbol, ahir es van sortejar els camins per als quatre equips catalans que opten a pujar a les segones categories estatals d'handbol, la femenina i la masculina.
En la fase final d'ascens a la divisió d'honor femenina, l'Oar Gràcia de Sabadell i el Lleida s'enfrontaran en una lligueta de quatre equips que es disputarà a Saragossa amb l'anfitrió i l'Erro Tabarri d'Ermuco Basc. Pel que fa a les fases d'ascens a divisió d'honor plata masculina, la Roca jugarà l'ascens a la localitat manxega de Bolaños de Calatrava amb l'equip anfitrió, el filial de la Naitasuna Navarrés i el Sòria. L'handbol Sant Cugat ha quedat enquadrat al grup 3 i jugarà a Còrdoba contra l'anfitrió, el Cajasur, rival a qui ja va derrotar l'any passat a la fase de 6 disputada a Saraus, el Galder Canari i el Zamora. Aquestes fases es disputaran el cap de setmana el 16 al 18 de maig. El millor subcampió d'aquestes fases de 6 jugarà en un play-out contra el cinquè classificat per la cua de divisió de plata. Ara mateix és l'Oviedo, però hi ha un recurs interposat. Veurem com acaba tot i qui seria aquest rival.
Recordem que els primers classificats, evidentment, també pujaran a aquesta divisió d'honor plata. I un últim apunt, en ciclisme, la Vuelta a Espanya marxa avui de Catalunya després de les dues primeres etapes.
Després de la contrarrellotge per equips de diumenge a Barcelona, ahir la neerlandesa Marianne Vos va guanyar la segona etapa amb arribada a Sant Boi, després de 99 quilòmetres que van recórrer principalment pel Penedès i el Baix Llobregat amb sortida a Molins de Rei. La italiana Letizia Paternoster és la nova líder de la general, mentre que la basca Anne Santesteban és la líder de la muntanya, després de passar primera per l'alt de la Creu de la Gall. Avui la cursa ja transcorrerà íntegrament a l'Aragó, amb una etapa de 132 quilòmetres entre Barbastre i Osca.
Dimarts 6 de maig, 6 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça té el partit més important de la temporada fins ara. L'equip de Flick, amb el permís, evidentment, de les finals de la Supercopa i de la Copa del Rei. L'equip de Flick, que ja ha guanyat, com dèiem, aquests dos títols, té l'oportunitat de classificar-se per a una final de Champions masculina després de 10 anys de l'última, que es va guanyar, recordem, contra la Juventus a Berlín. Aquest any, recordem, la final també juga a Alemanya, en aquest cas a Múnich, el 31 de maig. Abans, però, cal guanyar avui a Milà. A Giuseppe Meazza contra un equip com l'Inter, que a l'anada va aprofitar molt bé les ocasions que va tenir i va aconseguir empatar a 3. El tècnic Lorena Hansi Flick reconeixia que l'equip havia de millorar coses al partit de nada, però que avui s'havia de sortir a gaudir.
When we started the season, I think no one had any...
Quan vam començar la temporada, crec que ningú no es pensava tot el que hem aconseguit fins ara. Ja hem guanyat dos títols i ara arriben les setmanes, els partits més importants. Quan jugues a aquest nivell, sempre és així, i està bé que ho sigui. I el que vull veure del meu equip és que ho apreciïn, que ho gaudeixin. Només els puc demanar que demostrin com de bé podem jugar com a equip, per fer que el club, que l'afició, que la família estigui orgullosa. Això és el que vull veure, i així és com volem jugar. Volem gaudir de jugar a futbol, mentre l'afició també gaudeix, i estic molt content d'entrenar aquest equip.
L'entrenador alemany, que també va haver de respondre preguntes sobre la joveníssima estrella del Barça, el més destacat de l'anada, recordem, l'extrem de Mataró, Lamine Yamal.
You know that because I hope that you know me because I'm
here. Ja ho sabeu perquè espero que ja em conegueu després de 8 o 9 mesos. Per mi el més important és l'equip. És evident que tenim jugadors que són excepcionals i Lamine és un d'ells. Sempre ho he dit, Lamine és un geni. Tot el que fa amb la pilota és increïble. Cada passada és la correcta, amb la força i la direcció correcta, i és increïble. I més tenint 17 anys. I en el partit de dimecres ens va fer remuntar ell amb les seves accions, amb el seu gran gol. Però ho ha de mostrar sempre, i ara volem classificar-nos per la final. I necessitem que tothom estigui en el seu màxim nivell contra un equip fantàstic com és l'Inter.
Ahir també va comparèixer ahir en roda de premsa Dani Olmo, que reconeixia que era una setmana molt important, la més important de la temporada fins al moment.
Sabemos que es una semana importante, está claro, mañana tenemos un partido que nos puede dar el pase a otra final, y en eso es lo que tenemos el foco de atención. No va a ser fácil, pero primero viene el partido mañana, después el del fin de semana contra el Real Madrid, però queremos ganar los dos.
Un Dani Olmo que demà fa 27 anys i que en aquest vestidor és un dels més veterans. Seran les seves segones semifinals de Champions, després de les que va jugar ja l'any de la pandèmia, l'estiu del 2020 a Lisboa, recordem, amb el Leipzig contra el PSG, l'equip francès, per cert, que va perdre la final, aquella final contra el Bayern de Hansi Flick. Dani Olmo va valorar el seu any al Barça com a bo, el valora, de fet, de moment, tot i les lesions, que l'han anat frenant en diverses ocasions.
Jo estic content, o sigui, al final jo vaig vindre per un objectiu que era guanyar i de moment portem 2 de 4 competicions que jugàvem, o sigui que encara ens queden 2, que és l'objectiu, però bueno, com ben has dit, ja han hagut situacions que no es passen bé per les lesions i de més, i potser tallant aquesta continuïtat que com a jugador vols tenir, però estic bé, o sigui, ara ens hem de centrar en el present. Estic content, estic motivat, estic al 100% per ajudar l'equip dintre del camp, i això és el que vull fer.
Veurem si Olmos titular avui, com ho ha estat en la final de Copa i en l'anada, tot i que en els dos duels ha estat el primer en ser substituït per Fermín. Per al partit avui torna la convocatòria de Robert Lewandowski, que començarà el partit a la banqueta, ho va confirmar Flick. Continuen de baixa Balde i Casado, a més de Koundé, a més de Bernal i Marc-André Ter Stegen, que tot i tenir l'alta mèdica no pot ser inscrit a la Champions. Aquest Inter de Milà-Barça començarà avui a les 9 de la nit. Demà s'estirarà l'altra semifinal entre PSG i Arsenal, amb el 0-1 favorable als francesos de l'anada, amb aquell gol de l'ex-Bernard Dembélé. I a la Lliga, ahir el Girona va tornar a guanyar després de 3 mesos i 11 jornades sense fer-ho. Victòria vital i s'oferta per la mínima 1-0 amb gol del de sempre, Cristian Estuani, en el tram inicial, a minut 10 contra el Mallorca a Montilivi. El tècnic Mitchell admetia després del partit que guanyar li havia tret un pes de sobre.
És una victòria molt important contra un rival molt difícil, molt complicat, que juga molt bé. I després de 3 mesos sense guanyar, és que han estat durs aquests 3 mesos. Penso que l'equip ha tingut personalitat, ha jugat futbol i bueno, hem fet ocasions a un rival que permet molt poques ocasions al rival. I bueno, molt feliç per els jugadors i per el club, perquè ja he dit que en aquests 3 mesos les meves sensacions han sigut que el club està amb mi i que els jugadors també, perquè el dia a dia han treballat molt bé i és una victòria molt important. Hem de continuar, és la veritat, però és molt necessari aquesta victòria.
Un Mitchell que també va assegurar que ahir l'equip, tot i la dificultat de la situació, va recuperar l'ànima que havia demanat en moltes fases de la temporada.
El alma al final te hace conectar. Hoy hemos visto muchas conexiones que a lo largo de la temporada a mí muchas veces me han faltado, pero he visto conectar a Portu con Yangel, con Estuani, Víctor con Iván, Arnau con David. Esas conexiones hacen que un equipo vaya hacia adelante, es así, y es algo que necesitamos para sobrevivir en esta categoría, porque por mucho talento que tengas, si no piensas en el de al lado y ayudar al de al lado y que tus acciones sean para que el de al lado sea mejor, es muy difícil, porque los equipos son muy buenos. Entonces, yo creo que hoy sí que hemos visto un Girona que tiene esa conexión y ese alma que yo creo que la afición la ha podido ver.
Amb el triomf d'ahir, el Girona respira i s'allunya del descens, que deixa ara a 6 punts quan en queden 12 en joc. Encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar una mica més de calma l'actualitat d'alguns dels equips a casa nostra després del cap de setmana. Diumenge va acabar la fase regular de Lliga a la segona federació masculina amb l'Europa campió del grup 3, aconseguint l'ascens a la tercera categoria estatal després de 30 anys. També buscaran l'ascens, però en aquest cas via play-off, dos equips catalans més, Sant Andreu i Sabadell. Ahir van conèixer els emparellaments d'aquesta primera eliminatòria de play-off amb els quadribarats que s'enfrontaran al Rayo Majadahonda, quart classificat del grup 5. En parlaven en declaracions a BTV l'entrenador del Sant Andreu, Xavi Molist, i el defensa Jordi Méndez.
Ens ha tocat un equip que li agrada tenir la pilota, que és propositiu com igual que nosaltres i bueno, un camp gran, camp d'herba, haurem d'estudiar-los millor i preparar-ho bé per intentar endur-nos l'eliminatòria.
Et pot influenciar una mica la superfície els primers minuts, però crec que és un camp gran on es pot jugar i on el nostre futbol pot lluir una mica més que potser en un camp més petit o on sigui més complicat jugar. O sigui que jo crec que és un factor que podem utilitzar com a favor nostre i que segur que ho farem.
L'Anada jugarà aquest diumenge al migdia al Cerro del Espino, estadi de gespa natural com sentíem de la localitat madrilenya. La tornada serà la setmana següent, el diumenge 18 de maig al Narcís Sala. I el Sabadell ha quedat emparellat amb el filial de l'Eibar, tercer classificat del grup 2. Els arrequinats, recordem, com a quarts estan obligats a guanyar en el global de l'eliminatòria perquè en cas d'empat passaria el conjunt basc. L'Anada serà diumenge a 3:15 del vespre a la Nova Creu Alta, la setmana següent la tornada al País Basc. I a la tercera federació masculina encara falta una jornada per acabar la fase regular de Lliga i al grup 5 encara tenim coses per decidir, com per exemple una plaça de play-off que se la jugaran el Badalona, el Tona i l'Hospi, amb el conjunt badaloní depenent d'ell mateix i jugant-s'ho a casa, el municipal de Badalona contra el campió, el Reus Redis, que ja no s'hi juga res. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. Finalment, el Club Futbol Badalona podrà disputar el darrer partit contra el Reus al seu estadi municipal. La Federació Catalana va decidir ahir un canvi d'horari de la jornada unificada i es jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda. I és que per coincidència amb la penúltima jornada de la primera divisió femenina, el Llevant Badalona i el Club Futbol Badalona haurien d'haver jugat pràcticament a la mateixa hora aquest diumenge. Per prioritat federativa, la categoria més alta tenia preferència i el Badalona es va haver de posar ràpidament en contacte amb la Federació Catalana de Futbol. Després d'unes gestions accelerades amb els clubs de tercera federació que a la darrera jornada jugaran alguna cosa, es va decidir un canvi d'horari i l'última jornada de tercera federació passarà a disputar-se aquest dissabte a les 6 de la tarda. De fet, el tècnic del Badalona, Jordi López, ja avisava que si no podien disputar el darrer partit decisiu de l'última jornada al seu estadi, seria un hàndicap pel seu equip.
Una circumstància, doncs, rara, no? S'han donat totes les coses...
perquè estigui tot coincidit, no? Llavors, esperem que la resolució sigui l'adequada, perquè evidentment ens estem jugant la vida, ens estem jugant tot i necessitem jugar a casa amb la nostra gent, i haver de marxar fora de casa en aquest partit, el més important de la temporada, doncs seria un hàndicap massa dur, no?
Per altra banda, comentar que la lesió que es va fer al final del partit al lateral esquerre del Badalona, Òscar Terenci, no és greu. Això sí, haurà d'estar un parell de setmanes de baixa per culpa d'un esquinç al turmell.
Gràcies, Ramon. I en categoria femenina, la Fundació Futbol Base Reus ha aconseguit l'ascens aquest cap de setmana a la tercera federació, superant el Terrassa. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
El femení de la Fundació Futbol Base Reus va materialitzar aquest diumenge l'ascens a tercera ref després de guanyar la Fundació Terrassa per 2-5 i de la bona ratxa demostrada en les darreres jornades. El Reus femení va marcar l'avantatge a la primera part amb dos gols matiners, al minut 3 i al minut 7, obra de Júlia Francesc i Carme Cendra. El Terrassa signava el seu primer gol al minut 18 de la mà de Lídia Rodríguez i dos minuts més tard era de nou Cendra qui marcava el tercer per les roginegres. Ja a la segona part, al minut 48, pujava l'1-4 al marcador gràcies a Ana Amato. Finalment, Lídia Rodríguez deixava el definitiu 2-5 al minut 73. D'aquesta manera, les reusenques porten els 10 últims partits sense perdre i han signat una molt bona temporada en què, de moment, han assolit 19 victòries, 4 empats i 5 derrotes. El femení de la Fundació Futbol Base Reus s'ha fet amb l'ascens a falta de dues jornades per acabar el campionat i han aconseguit passar de segona catalana a tercera ref en només 4 temporades.
Gràcies, David. I tot això ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el del Cacau des de fora l'àrea de David Acedo del Vilafranca de la Lliga Elite, que s'ha dut el 33,3% dels vots, ha superat les dianes d'Àlex Cano de l'Europa per celebrar el títol de la Lliga al grup 3 de la segona federació masculina, el que obria el marcador, el de Biel Carreras de la Figueres de la Lliga Elite i el d'Òscar Fernández de la Unió Esportiva Sants a la primera catalana. Ja sabeu que podeu recuperar aquests gols nominats i votar cada dilluns a la nostra enquesta al que us sembli millor al compte dix@esports en xarxa. I en bàsquet, si avui el primer equip masculí de futbol del Barça té el partit més important del que va de temporada, amb aquesta tornada de semifinals de Champions al camp de l'Inter, el mateix podríem dir de l'equip de bàsquet, que afronta aquesta tarda a Mònaco el cinquè i definitiu duel de la sèrie de quarts de final per optar el bitllet de la Final Four de l'Eurolliga masculina, que es disputarà a Abu Dhabi. Els blaugranes, recordem, van perdre clarament els dos primers partits al Principat, però van guanyar els dos del Palau Blaugrana per tornar a Mònaco i lluitar per aquesta classificació per a la Final Four. Segons el tècnic Joan Peñarroya, no s'esperen massa sorpreses tàctiques després de quatre enfrontaments entre els mateixos protagonistes.
És molt difícil que nosaltres sorprenem a Mònaco i que Mònaco ens sorprengui a nosaltres. En cada partit hi ha hagut detallets a nivell tàctic tant d'ells com nostres, que han sigut positius en alguns cops tant per uns com per els altres, però l'estil de joc, els jugadors que al final són els protagonistes, el que ens trobarem a Mònaco, això ho tenim clar. Serà, estic convençut, un partit dur, crec que un partit que es decidirà al final, i sorpreses. Segur que els dos entrenadors intentarem tindre algun detallet, però difícilment seran situacions que siguin decisives per guanyar el partit.
Peñarroya, que va confirmar que Vesely encara serà baixa, tot i que ha viatjat amb l'equip, com la resta de lesionats, per donar suport als companys. El tècnic agarenc va destacar també la resiliència de l'equip, que ha anat superant moments complicats durant la temporada.
Satisfets de que l'equip segurament ha tingut molts moments per caure i no ho ha fet, no? Aquesta resiliència ens està donant el premi, doncs, de jugar, per exemple, un partit com el de demà o d'haver de gaudir dels partits que vam gaudir aquí al Palau la setmana passada. L'equip té ganes des de sempre de lluitar per tot. L'equip està convençut de que pot lluitar per tot i guanyar tothom si fa les coses bé. I segurament el que estic més content és això, no? D'aquesta mentalitat que tenim de que podem estar millor o pitjor, però que l'equip sap que pot guanyar tothom. I això ens està ajudant a estar, doncs, en aquests moments a un partit de la Final Four.
Aquest decisiu Mònaco-Barça començarà avui a les 7 de la tarda. També juga avui el cinquè definitiu partit de l'eliminatori entre Panathinaikos i Efes d'Istanbul a Grècia. Ja hi estan classificats per aquesta final a 4, que, com dèiem, jugarà a Abu Dhabi, el Fenerbahçe i l'Olympiacos. El Barça, que recordem, tornarà a jugar dijous, en aquest cas partit de Lliga ACB, a la pista del CUE, el Leima Corunya, i encara en bàsquet un parell de punts més. A la segona FEP, la Unió Esportiva Mataró va aconseguir segellar aquest cap de setmana passat la permanència, superant el play-out. Mataró Ràdio obre el debat.
Després d'una feina de conjunció inicial amb un nou entrenador a l'equip i afrontant lesions importants durant tota la temporada, l'OMS Unió Esportiva Mataró ha salvat els obstacles i tornarà a jugar la temporada vinent a la segona FEP, la tercera màxima categoria del bàsquet estatal. L'equip ha superat amb claretat el Ciutat de Huelva en el play-out, en una temporada amb canvis. No va ser gens fàcil a l'inici pel canvi d'entrenador, després d'anys sota les ordres de Charlie Giral. Ara, amb Sergi Fortes, s'han treballat aspectes per enfortir la versatilitat de l'equip d'una banda i la intensitat de l'altra per suplir la falta de centímetres de l'equip, sobretot després de les lesions. L'entrenador en conjunt destaca la força mental i unitat d'aquest grup.
Ha sigut una temporada molt, molt dura. Crec que ens ha passat una mica de tot. Jugadors importants arrossegaven molts problemes físics i no ens acaben de sortir les coses i un mosco de la fortuna ens acaba de somriure, no? Hem pogut veure doncs, que el grup s'ha aixecat moltes vegades, totes les vegades que ha calgut, i que en tot moment, els moments on els resultats passaven més i els moments on les coses anaven bé, doncs hem estat units i hem sigut un equip.
L'OMS Unió Esportiva Mataró vol assentar-se a la categoria, fent valer el grup de jugadors que fa anys que juga junt i reforçant-se amb d'altres peces importants, sobretot a la pintura, i ara amb la incògnita dels lesionats Jack Donmi i Camberbatch, que poden ocupar aquesta posició de cara a la temporada vinent.
Gràcies, Oriol. I un últim punt de bàsquet. El filial del Manresa, el Cadí Manresa, haurà de remuntar el cap de setmana vinent 6 punts a Saragossa si vol ser seguir optant a pujar a aquesta segona FEB. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El filial vegenc va lluitar fins al final un partit molt igualat on el joc interior del conjunt aragonès va desequilibrar la balança. Els vegencs van estar més efectius amb el tir exterior i es mantenen dins l'eliminatòria. L'entrenador del filial del Baxi Manresa, Pau del Tio, lamentava que en els uns contra un el rival els va superar.
Han controlat ells el ritme de partit. Nosaltres hem intentat accelerar el partit des de la defensa. Sí que és veritat que potser ens ha faltat una mica d'energia i possiblement doncs, la falta d'un jugador interior que ens donés una mica més d'estabilitat també s'ha condicionat. Però bàsicament jo ara la reflexió que faig és que en defensa no hem sigut capaços d'aguantar l'1 contra 1. S'han fet molt mal en situacions d'1 contra 1, directes, a cistella, i bueno, això es penalitza molt.
Max Gaspar amb 18 punts i Ludwig Bersing amb 16 van ser els jugadors més efectius del conjunt vegenc. L'eliminatòria continua viva i al cap de setmana el Manresa haurà de capgirar els 6 punts de desavantatge si volen seguir a la següent ronda d'aquesta promoció d'ascens.
I en hoquei patins, ahir us explicàvem el final de fase regular de l'hoquei lliga masculina, com queden els emparellaments de cara als diferents play-offs que es juguen. Recordem, amb objectius diferents, tots excepte el Vilafranca i el Vic, que ja han certificat el descens. Pel que fa al play-off pel títol, els quarts seran Barça-Alcoi, Reus-Noia, un Noia que recordem també jugarà la Final Four de la Champions a Portugal, Igualada-Calafell i Liceo-Pons-Lleida, el conjunt d'ataca, després de lluitar tot l'any de la temporada per ser cap de sèrie i, a més, ser finalista de la Copa del Rei, ha estat setè a la lliga regular. Uaulla de ràdio, Sergi Guiu.
Si bé cert que el Pons-Lleida volia aspirar a ocupar alguna posició més elevada a la classificació de l'Hockey Lliga que la setena on acaba la fase regular 24-25, la temporada del conjunt de la capital del Segrià ha estat més que meritòria, optant a la quarta posició fins pràcticament el darrer sospir del curs. És per això que Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, valorava de forma positiva aquestes 26 jornades ja disputades.
No, crec que la classificació al final són 26 jornades i on acabes és on et mereixes. Crec que hem sigut un grupet de 4, inclús jo hi afegiria l'Alcoi, perquè gran part de la temporada ha estat allà amb nosaltres, lluitant d'aquesta quarta plaça cap a baix. Crec que, bueno, que hem pagat els pocs punts fora de casa a la segona volta i que amb els grans a casa no hem aconseguit els tres primers treure cap punt, cosa que els altres competidors sí que han fet, i crec que això, bueno, és aquesta diferència.
Amb els play-off matemàticament aconseguits setmanes endarrere, ara sí que el Pons Lleida ja té la ment fixada en arribar-hi de la millor forma possible i, tal com deia Mat, amb la voluntat de competir-li de moment l'eliminatòria al Liceo.
El mateix que he dit quan hem anat a la Copa, quan hem anat a la CER. Nosaltres ens presentem als play-off pensant en aixecar la Copa. Vull dir, qualsevol altra cosa que no sigui això, crec que com a esportista no estaríem sent justos. Sabem de la dificultat, sabem de la magnitud. Al final són eliminatòries a 3 i 5 partits, que hi ha molts factors que influeixen, però crec que l'equip mentalment està preparat per anar eliminatòria, primer pensar en aquell Liceo i amb la convicció de que podem passar, i si passem ronda, qui vingui, ho afrontarem amb la mateixa convicció.
El primer partit es disputarà a la Corunya el dissabte 17 de maig, la segona cita serà l'11 de setembre, el dissabte 24 de maig, i en cas de necessitar un tercer partit es disputaria el dimarts 27 de maig en Terres Gallegues.
Gràcies, Sergi. D'altra banda, en el play-off per jugar a la competició europea s'enfrontaran el Caldes i el Voltregà, i en parlàvem mentre que se la jugaran per no baixar el Sant Just i l'Alpicat. Alpicat Ràdio, Sabina Pedrós.
Play-out, així s'anomena la darrera esperança per a Lleidanet Alpicat de mantenir-se en la recent estrenada Hockey Lliga. Aquest cap de setmana el pavelló Antoni Roure no va poder exercir de fortí i els d'Alpicat van caure davant el Noia Freixenet, una derrota que els ha costat el factor pista per al play-out. Ara tocarà començar l'eliminatòria fora de casa i davant d'una afició local que omple i fa soroll a cada partit. Si ens fixem en els precedents, entre l'Alpicat i el Sant Just durant la temporada regular són força igualats. A la primera volta a Sant Just, els del Baix Llobregat es van imposar per 5-2, però en la jornada 23 els lleidatans van guanyar per un ajustat 3-2. L'entrenador de l'Hockey Club Alpicat, Cito Expósito, ha deixat clar com afronten aquesta eliminatòria. L'escoltem.
El Sant Just és un rival doncs, tàcticament molt ben treballat, que té algunes individualitats molt, molt talentoses, i en aquest sentit doncs, haurem d'intentar contrarrestar això i nosaltres fer valdre també el nostre treball col·lectiu, la nostra energia i les nostres ganes de voler continuar any que ve entre els millors. La veritat, creiem que arribem en un moment lo suficientment bo com per encarar aquests dos partits, tant físicament com a nivell de motivació, per guanyar aquests dos partits, i si han de ser tres, que siguin tres.
Les dates del play-out estan definides. El primer partit es jugarà el cap de setmana del 17 de maig a Sant Just, el segon el 24 al Picat, i si fos necessari un tercer, es disputaria de nou a Sant Just el dia 31.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, avui és dimarts 6.